Mario Domínguez. Atrevo a ir. Aquí meio.
Aquí Neus Rosés. Atreveu com paz.
Tu Neus molt bé.
Vaig a menjar-me una olor molt de la peluqueria.
Capi, visca la ciència.
Endavant, Marta.
El búnquer.
...1880... Predappio, Regne d'Itàlia, actual Itàlia.
Ole! Escolti, com que ole? Però d'on baixa vostè? Sent una guitarreta i es torna boig. I no és ni una guitarreta, això. Escolti, aquesta setmana... Escolti, ja et parlo
escolti,
amb vostè.
Digui'm.
Aquesta setmana hem anat dos cops a Itàlia, eh?
Dos cops a Itàlia, sí.
Tanto, eh?
Però ara sí que som a la Itàlia de veritat, eh? L'Agostino Guidi... Guidi...
No sé.
Guidi.
Tu sabràs.
L'Agostino Guidi és un camperol acostumat a la misèria. Va néixer pobre, ha crescut pobre i té assumit que morirà pobre.
Partidàs, d'home.
Sí, noi. Tot i tenir una carta de presentació tan justeta, l'Agostino ha aconseguit enamorar l'Anna Lombardi, una noieta ben bonica amb qui s'acaba casant.
Són tan pobres que no tenen ni campana grossa.
Sí, sí.
Que toquen unes callotes. Què és aquesta merda?
L'Agostino i l'Anna són pobres com les rates i la seva situació encara empitjora més quan comencen a cadallar com bojos. En un període de 10 anys, en Guidi tenen, els Guidi, perdó, tenen 5 filles. Vinga, canalla, vinga. Ah, vinga.
Noi, frena.
Frena, eh?
Frena. Hòstia, els pobres, tu.
Tu.
Quina líbido, no?
Si no els podrem mantenir...
No.
No els tinguem, tu, hòstia. Una de les seves filles serà la nostra protagonista. Es diu Raquelle. Neix el 1890 i des de ben petita pateix les conseqüències de ser pobre. Es fot de gana, de fred, i com que sempre va vestida amb parracs vells, és la riota de l'escola.
Ui, els nens italians no ho perdonen, això, perquè el nen italià vol anar ben vestit.
El nen italià...
Entén la moda.
La Raquelle ho passa fatal, però la vida no té compassió d'ella i li continua fotent clatellades. Als 80 anys se li mor el pare. Déu-n'hi-do.
Als 80?
Als 80, he dit?
Sí.
Als 8 anys.
No he dit que hem fet un salt.
Jo he dit als 8. No he dit als 80.
Has dit 80. Però no passa res.
Vale.
Podien ser els 80 d'ell.
Sí, clar. Als 8 anys. 8 anni.
8 anni. I ben bé després... Era que et dic el que passarà. Es mor la mare i queda orfes, que es veu d'una hora lluny.
Doncs no, la mare està bé. I quan la Raquel té 9 anys, se l'emporta a treballar amb ella. La nostra amiga, les seves germanes i la mare dediquen els següents anys a treballar com a serventes de milionaris. És una bona manera de sortir de la misèria.
Que està molt ben pagat, això.
No massa, la veritat, es cobra molt poc, però si tens una mica de sort, potser trobes un solter ric que et converteix en la seva esposa. La primera que es casa amb un milionari és la mare de la Raquel. Ho fa amb l'Alessandro. I poc després,
sí?
La nostra protagonista comença a coquetejar amb el fill de l'Alessandro, en Benito.
Però si són germanastres.
Ah, exacte. La Raquel s'ha embolicat amb el seu germanastre.
Ai.
Un noi 7 anys més gran que ella i que coneix des de fa molt temps. Resulta que quan la Raquel era petita, en Benito li havia fet de professor a l'escola.
Això és molt estrany. Cuidado amb els alumnes.
Home, els alumnes, confiança, sí, però...
Lo just.
Els pares de la Raquel i en Benito, que són els mateixos, de fet,
sí,
perquè s'han embolicat, desaproven completament la relació.
Clar.
Que també és maco perquè almenys no has de discutir amb els consogres.
Ah, no, clar. Clar, és veritat.
No?
És veritat.
Ah. Aviam, els pares d'ell estan d'acord amb la relació?
No! I els pares d'ell? Ah, sí, som nosaltres.
Clar. Doncs tampoc hi estem d'acord.
Va, fora.
Els obliguen a deixar-se de veure, però la parelleta s'hi nega. Continuen fent el possible per trobar-se, es veuen en secret. En Benito li promet a la Raquel que un dia es casarà.
Clar que sí, Benito!
En Benito li diu a la Raquel que donaria la vida per ella i que està disposat a fer el que calgui perquè els pares aprovin la seva relació i puguin estar junts.
Sí, senyor Benito, va! Benito!
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 Benito! Benito! Benito!
Viva l'amor!
Viva!
Viva!
És un Romeu i Julieta, al final, això.
És Disney, és Disney, de moment.
Passa que Raquel i Benito tenien menys màrqueting, poder.
Sí. Que Romeu i Julieta, sí. Sí.
L'any 1905, la Raquel i en Benito demanen oficialment el consentiment als pares per casar-se. La resposta és un no rotund.
Ui.
No, és un no tranquil.
És un no vigilant.
Sí. En Benito fot un cop de puny sobre la taula i diu que ja n'hi ha prou, que estima la Raquel i que es vol casar amb ella.
És que l'amor és així.
Els hi diu que ells sí. No han escollit ser germanastres.
Ara.
Això han escollit més aviat els pares, eh? Sí.
És cosa
que,
vostra.
Esclar, és que és molt injust que s'hagin de privar de l'amor perquè els seus pares estiguin junts. A més, ell i la Raquel no tenen cap relació de sang. Són germanastres, polítics.
No? Si no hi ha relació de sang...
Endavant. Fins al fang. És un pèl més barruera, aquesta versió.
Sí, però bueno, bé per en Benito.
Bé,
ens agrada en Benito,
sí,
no?
Hòstia, ah, sí, ens agrada en Benito.
Ah, Benito.
Hòstia, si ens agrada en Benito. Ja veuràs si ens agrada en Benito. La discussió puja de to i en Benito acaba traient una pistola.
Però no, Benito, que estem parlant, eh?
Bueno. Apunta el cap a la Raquel, eh? I els diu als pares que si no accepten el matrimoni, la matarà. Cuidado, que ara això s'ha complicat ara, eh?
Ei, el teníem aquí dalt, en Benito.
Sí, no,
i de cop, hòstia, Benito.
També els hi diu que després es matarà ell mateix i que els pares arrossegaran la culpa de la tragèdia per la resta de la seva vida.
Hòstia, en Benito, de cop ha escalat molt de pressa tot sí. Això, trobo, eh?
S'ha envalentonat.
Quin caràcter!
Sí. És que en Benito té mala llet, eh? Benito, de fet... Només així s'explica com ha arribat a ser qui és.
Però Kiko, yes.
Abans era un simple periodista de casa bona i ara, en canvi, és un dels militars més prometedors d'Itàlia.
Però com que és militar?
És militar.
Aviam.
Periodista i militar.
Periodista i militar?
Què passa?
Periodista i militar?
Sí.
A veure, en Benito, qui és en Benito? Com es diu el cognom, en Benito? En Benito?
En Benito.
Client Benito, ja està.
Aviam. El xicot
sí,
de la nostra protagonista
sí.
No estem parlant de la Raquel
no.
És que ara aquí us heu encaparrat amb en Benito.
Home, és que ha tret una pistola. Jo si un tio treu una pistola té tota la meva atenció.
El xicot de la nostra protagonista
sí.
Es diu...
Com es diu?
Benito Mussolini.
Deixa el Raquel!
Hi ha hagut riure nerviós una mica,
sí,
eh?
Sí, home, quan Benito Mussolini treu una pistola, no sé com fa el refrany, però...
Avui us parlarem de la Raquel, la xicota del precursor del feixisme a Europa. Hem tingut un bon grapat de feixistes, però al búnquer encara no ens havíem centrat en la figura de Mussolini. Per cert, com us imagineu, el xou de la pistola resulta efectiu. La Raquel i en Benito reben el vistiplau dels seus pares i comencen a sortir oficialment.
Deixa'l que surti, Mercè, deixa'l.
Que surti,
deixa'l,
que surti,
deixa'l,
home.
Ja està.
Si la que la matarà, que la matarà. La parella, però, no es casa fins 10 anys després. La Raquel i en Benito es casen el 1925, quan la nostra amiga ja ha tingut la primera filla, l'Eda. La petita és inscrita al registre com a filla d'en Benito, però de la mare que l'ha parit no hi ha ni rastre. A la casella de mamma hi posen sconosciuto.
Sconosciuto?
Sconosciuto.
Sconosciuta, que...
El regidor del programa, que no té cap coneixement d'idiomes, ha dit... És un gelat.
Un sconosciuta és un gelat? Prego.
Sconosciuta vol dir desconeguda.
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 Sou uns analfabets.
El que fa que la Raquel no consti com a mare de l'Eda és que la nena neix abans del casament i la moral italiana és com és.
Com és.
Un fill fora del matrimoni és una vergonya, si més no, quan es parla de dones. Perquè mentre oculten la identitat de la nostra protagonista, en Benito va fent la seva, sense que la moral li importi gaire. Mentre ella canvia bolquers, el seu marit va de flor en flor. La Raquel porta unes banyes que no passa per la porta de la catedral de Florència.
Carai, és grossa, eh?
Mira que s'ha envalentonat amb la pistola i ara
sí,
es veu que li va bé tot, també. Se'n va al llit amb la primera que troba. Fruit dels adulteris, té un fill bastard. I fins i tot es casa amb una altra dona, l'Ida.
Ostres, casar-te amb una altra sí que és una bona relliscada.
Aviam, mira, ens vam conèixer, jo anava molt begut, una cosa va portar l'altra...
Home, va portar l'altra.
I ens vam casar.
I vas fer una llista de 150 convidats, això has d'anar molt borratxo.
A veure, Benito. Tot i les infidelitats del seu marit, la Raquel és feliç. En Benito era el seu amor platònic, ja quan era el seu professor, quan ella era petita, recordeu. Ara que és l'esposa del líder de la Itàlia feixista, se sent la dona més afortunada del món. Ser la dona d'Il Duce li posa la mirada ben pura i brillant. Se la coneix com la dona Raquelle. A la Raquelle se li gira feina. El desig sexual d'en Benito és insaciable i la mossa en pateix les conseqüències. Es fa un fart de parir petits Mussolinis.
Oh, si el pare ja és pesat, imagina els nens.
S'ha follat ell el que no han fet Franco i Hitler? Ho ha fet tot ell?
Ho ha fet tot ell, eh?
Els feixistes... És que estava pensant en el que acabava de dir. Que no sé si és molt ortodox.
No, és història.
És història, és història. La gent ho ha de saber. El que no va follar Franco i Hitler ho va fer Mussolini.
No ho poseu l'examen.
Si us en surt a selectivitat.
Sí. Sortirà abans, sortirà abans.
Els feixistes veuen la Raquelle com l'esposa exemplar. Ella sempre diu que sí al seu marit, sense aportar-li la contrària. A canvi, viu com una reina, rodejada de luxes de, bueno, que de petita ni es podria haver imaginat. Recordeu que eren pobres com la rata.
Pobres? No tenien ni campana.
Res. Ni tan sols es queixa quan el seu marit s'obsessiona amb una de les seves amants, la Clara, una jove que en Benito converteix en la seva amant oficial a mitjans dels anys 30.
Amant oficial? N'has de tenir moltes, eh? Perquè una hagi de ser l'oficial?
Sí, senyor.
No us confongueu.
No, aquesta és l'oficial.
L'oficial és aquesta.
La Raquelle ja fa temps que porta unes banyes enormes, però el tema de la Clara és molt pitjor.
Ai, què?
Resulta que en Benito estima aquesta noia. No és una cosa passatgera. I això fa que a casa hi hagi mala maror.
Ah, sí, no fotis.
Home. La Raquelle viu la dècada dels anys 30 cuidant la canalla, tenint-ho tot a lloc i odiant a la Clara. A la nostra amiga se li ha endurit el caràcter. Sembla ella la dictadora a casa dels Mussolini.
Ostres, doncs ho has de fer molt bé, eh?
Sí. Clara, mente. No, és com...
La Shakira, eh? Que es veu que tan malament, eh?
Oi, quin rencor. Jo ho passo malament. Cada vegada que surt una cançó ho passo malament.
Jo també pels dos, eh? Per em sap tot, greu pels dos, eh? Sí. I ara, últimament, em sap més greu per la Shakira, per saber el que ha hagut de declarar Hisenda els anys que va ser Espanya.
Que es veu que va guanyar zero, eh?
Va guanyar zero, eh? A facturar zero en 10 anys, eh? Has d'estar molt bé a casa per poder facturar zero en 10 anys.
Sí, noi. L'entrada d'Itàlia a la Segona Guerra Mundial tampoc ajuda a calmar els ànims. En Benito cada vegada està més desesperat i en Hitler ho està aprofitant per fer-ho anar com un titella. La Raquelle confia en el seu marit, però creu que l'equip que el rodeja l'està tornant massa tou.
És que has de trucar en Hitler.
Clar.
Perquè això no pot ser. Jo l'hagués trucat.
Benito, sisplau, eh? Aquest se'ls ha de matar.
Mira, dilluns a primera hora truques en Hitler? Hosti, com comença la setmana.
Hòstia, Déu-n'hi-do. Hi ha dies que la Raquelle es reuneix amb els ministres del país per collar-los fort. Vol més severitat en les decisions i més suport al seu marit. Itàlia està tenint un paper discret en el conflicte. De fet, es pot dir que les tropes italianes estan fent el ridícul.
És que s'hi haurà de posar ella.
És que s'hi haurà de posar. Per acabar-ho de dubar, en Benito li falla la salut. És un home que s'està fotent gran i no s'ha cuidat mai. En Benito i la seva estimada Itàlia feixista s'acaben enfonsant. La Raquelle no pot creure's que el seu gran Duce passi aquest mal tràngol. Si li haguessin fet cas a ella, tot hauria anat millor.
Feu cas a les dones. Sempre. A cada biografia al búnquer passa el mateix. Hi ha un moment que has de fer cas al que t'ha dit la teva dona.
Ja està.
S'arregla aquell capítol, però no.
Finalment, l'any 1945, les forces de l'Eix són derrotades pels aliats. En Benito intenta escapar com una rateta, però el 28 d'abril és detingut pels partisans. Sense temps per tenir un judici, els partisans l'afusellen a ell i a la seva estimada Clara.
Ui.
Ai!
El pal!
Ha passat fregant! Tots dos acaben penjats com pernils a la plaça Major.
La que penja al costat de Mussolini és la Clara?
Exacte. Segur que heu vist alguna vegada la foto d'en Benito fent el rapenat, no?
Sí.
I recordeu que no està sol, que al costat hi ha una dona. Doncs sí. Aquella mossa és l'amant d'en Benito, la Clara Petacci. No és la Raquelle.
La Clara Petacci té un búnquer, eh?
Sí, i tant que
el posem-la a la llista.
El posarem a la llista. A diferència de la Clara Petacci, la nostra protagonista aconsegueix sortir viva de la guerra. Agafa els quatre tastos que li queden, agafa els seus fills i s'escapen d'Itàlia.
Sí.
Raquelle! S'instal·len a Suïssa, on viuen amagats fins que a finals d'any els partisans els descobreixen. Els detenen i passen una temporada entre reixes. La presó es converteix en un exili. Els confinen a l'illa d'Ischia, d'on tenen prohibit sortir durant 12 anys.
A Ischia? Bueno, no he estat a Ischia.
No hi he estat,
però,
tampoc.
Però millor que penjat al mig d'una plaça.
Home, sí, sí.
Si no és mal càstig.
Avancem fins a la sortida de la Rachele. Som al 1957. La nostra amiga intenta refer la seva vida. Ho fa, sense deixar de recordar les suposades grandeses del seu marit. Ara es presenta com la vídua orgullosa de Mussolini. De fet, ella és qui demana que les restes de Mussolini s'enterrin a Predappio, on són actualment. La Rachele visita la tomba sempre que pot. Llàstima que va una mica estressada per culpa del restaurant.
Quin restaurant? Que treballa una Tagliatella?
Ha obert un restaurant a la terra de natal d'en Benito.
Sí.
Fa de cuinera allà al restaurant.
Ostres!
És, bueno, té un nom curiós, el restaurant.
Com es diu?
Es diu Orto e Polaio.
Orto e... Aquí, Orto e Polaio.
Polaio, Polaio. Pollaio, no?
Sort que no va obrir Argentina, però.
Sí, sí, sí. En italià, orto e polaio. És hort i galliner.
Ah.
Polaio. L'orto e il polaio.
Orto i polaio. Val, està bé.
Els feixistes d'arreu del país van a menjar al restaurant de la Rachele quan volen posar-se melancòlics i recordar temps millors. És el lloc de peregrinació de l'extrema dreta. De fet, encara ho és.
Què
avui
dius?
En dia, sí. És un mausoleu propagandístic del feixisme.
És on esmorza la Meloni?
Mira, podria ser.
Ostres.
La Rachele combina la seva feina al restaurant amb l'escriptura. El 1974 treu a la venda les seves memòries. Tot i ser un èxit, ella és cada cop més pobra perquè del llibre no en veu ni un duro. Tot s'ho embutxaca l'editor. Mal negociat, aquí, nena.
Home, nena.
Home. De mica en mica, la Rachele torna als seus orígens. Vida de pobra, vida trista i amargada. Ja gairebé no fa ni entrevistes. Només li queden alguns diaris de dretes que de tant en tant li dediquen algun reportatge melancòlic. Si en voleu llegir algun, en trobareu a la hemeroteca del diari ABC.
A l'ABC?
Sí, nada menos, tu.
Vaja.
Finalment, la nostra protagonista s'acaba morint l'octubre de 1979, als 88 anys.
Carai.
Déu-n'hi-do. El seu cos descansa encara ara al costat del seu estimat Benito. Ok, si eren un parell de fatxes,
quan no,
ok.
Quan no sabíem qui era en Benito, vale.
Ara, però ara ja
però
ho sabem.
Quan s'ha destapat...
Sisplau, sisplau. Voleu veure'l?
Aviam.
Ai, veure-la, sí, sí, és ella.
Sí, a veure la Rachele.
La Rachele,
Què?
Què?
Oh!
Bueno, no me l'imaginava
no?
Així, no.
Jo
no,
és que he pintat una Rachele que potser no sé...
Com te l'imagines, tu?
Amb un abric de pells i 1,50 m.
Mira-la, és així.
Però, gens, me l'he imaginat. Però qui és?
Que no? Qui és aquesta senyora?
Però si aquesta senyora, jo sí. La tinc vista de Garrigàs.
Que sembla una senyora que vengui carquinyolis.
Sí? Podria... Déu meu.
Noi, mira.
Sí, doncs, sembla la castanyera del
aquesta
poble.
Aquesta senyora, aquí on la veieu, és la dona de Benito Mussolini.
Mussolini.
La Rachele Guidi.
La Rachele Guidi. Dona Rachele, l'esposa de Mussolini, és digna d'entrar al búnquer, sí o no? Sí!
Hi ha un parell o tres de sis. Bueno,
tothom és...
Entre els tres sis s'ha de dir que n'hi havia un que era d'un menor d'edat, pobret.
Sí, sí. I l'altre, bueno, d'algú que potser n'hi hauria d'estar aquí.
Exacte.
O sigui que... No entrarà.
Per majoria absoluta, la Rachele Guidi, la dona de Mussolini, no entra al búnquer. Fora!
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Neu Rossell, bon dia. Què tal, Mussolini?
Som
Mussolini, sí. Mussolini, no.
Et diré que jo ja sabia de què anava la biografia i anar sentint Benito, pensava,
talenta, que després això...
Sí.
La maroteca no perdona.
Fort que tingui un establiment on puguin anar-hi els feixistes a parlar...
Sí,
aquí també n'hi ha algun.
Sí, però és gros això que passi.
No hi havia fa temps un bar regentat per un ciutadà xinès?
Sí, senyor.
Que era una mena de destí
amb tot,
franquista,
amb tot,
no?
Tot de banderes franquistes. Sí.
Bueno, i biblioteques, Biblioteca Europa.
Que curiós,
també.
Que curiós.
Vinga, va, a veure. Com que avui hem parlat de la dona del dictador feixista italià, doncs Benito Mussolini, us parlaré del paper de les dones a l'Itàlia feixista. Endavant. Què en sabem d'això?
Ben faràs una tesi doctoral ara sobre les dones
a l'Itàlia? No, a veure, com us deveu imaginar ja, la feina de la dona era casar-se i tenir fills. Sí. Això, fins aquí tots estem d'acord.
Bueno, no, hi estem d'acord, però...
No, hi estem d'acord en que era així.
Però era així.
La idea era que tinguessin molts, molts fills, com més millor, i per fer-ho Mussolini va llançar una campanya per millorar aquest tema.
Ah, tingueu fills, fatxes.
Exacte.
Tingueu fills, sí, fatxes.
La FF, fills fatxes.
Fatxes.
El programa beneficiava a tota aquella gent que estigués casada i tingués fills. Ah. Les famílies nombroses tenien més beneficis fiscals, mentre que els solters havien de pagar més impostos.
Ah, bueno, bueno, parlem-ho, això, parlem-ho.
Parlem-ho, aviam, té la seva lògica.
Home, sí. L'administració pública, per exemple, només contractava els homes casats i amb fills. I després també van prohibir els anticonceptius i l'avortament va ser considerat un delicte.
Mira, el Xavi Coral no podria treballar a TV3.
No, 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 no. Casat, no sé si ho està, diria que sí.
És casat, sí, però no té fills.
Però no té fills, no, no, no. Tot això formava part del programa pensat per procrear, ideat per Mussolini, el 1927. L'objectiu era passar de 40 milions d'habitants a 60 milions en poc més de 20 anys.
20 milions o un milió a l'any?
Així sobre el paper, em sembla una idea...
És molt gros, eh?
Agosarada.
Sí, sí, sí. Llavors, va, anem a fer la pregunta a la gent de Centelles, que és aquí davant. A veure. Quin és el nom del programa ideat per Mussolini per fer més italians?
Fills fatxes!
Exacte. Podria ser l'opció A, però no, eh?
No?
Opció A. El lema era fes que Itàlia creixi. Opció B.
Som 20 milions.
Exacte.
Serem 60 milions.
Opció B. Manual de la bona família. I opció C. Batalla dels naixements.
Carai. Bona merda d'eslògans.
Sí, sí,
bona merda d'eslògans.
La A és un lema molt,
i tu què dius,
molt polític, la molt maco.
La C, com més dius tu?
Què diu?
La C.
La C, doncs va.
La C.
La C, anem a veure si és la C.
Correcte!
No s'ho pensaven, els del costat.
No.
Batalla dels naixements. Fins i tot, fer néixer una criatura té el llenguatge bèl·lic.
Sí, noi, és batalla fortíssim. De naixement.
Home, tranquils, tranquils. Vinga, va, seguim. A veure, el 18 de desembre del 1935 va ser un dia assenyalat pels italians. Es va celebrar la Giornata de la Fede.
Molt bé.
T'agrada com ho he dit, Peyu?
No, perquè has dit la I, no s'ha de dir.
Ja, que sí, la
no
Giornata.
La Giornata de la Fede.
D'acord. Que traduït seria la jornada o el dia de la fe.
De la fe.
No? Sí. Aquell dia Mussolini va demanar un cop de mà als italians per ajudar el país, per col·laborar amb la pàtria durant la guerra. Es diu que unes 450.000 persones van fer cas a la petició del dictador. La pregunta és molt senzilla i és per la gent de Vic. A veure, tens... Què va demanar Benito Mussolini durant la jornada de la fe a la ciutadania italiana? Opció A, que donessin els seus anells de compromís. Opció B, que resessin durant 12 hores de claror. I opció C, que fessin l'amor pensant en Itàlia perquè la criatura sortís més patriota.
Com maco.
L'última m'agrada molt, eh?
L'última m'agrada molt.
L'última
m'agrada
molt.
Era
més surrealista, eh?
La més surrealista, sí? No? Sí, la fe.
La C, anem a la C.
No,
doncs a veure, tot i que, com hem dit abans, el casament i la descendència eren molt importants a la Itàlia feixista, l'anell de compromís va deixar de tenir el valor simbòlic de la unió de la parella per convertir-se en pur or.
Porteu-me els vostres anells de compromís.
Sí, sí,
que
sí, sí,
va ser el primer compre oro de la història.
Sí,
senyor.
No tenint cèntims ja per la guerra. Res,
sí, sí, es van recaptar 450.000 anells i aquestes persones que... Aquelles que donaven polseres d'or, que tinguessin polseres d'or, rebien un anell de ferro a canvi que duia gravada la frase Oro a la pàtria, 18 de desembre. Els qui només donaven l'anell tenien un diploma, que podem veure, és aquest, mireu.
Mira,
I tu signa en Benito?
Això no ho sé, eh?
No.
Potser el rei d'Espanya confirma tot.
Jornada de
la fe. La Yolanda ha sigut la que ha donat la...
Fascio de combatimento...
La Yolanda ha donat el seu...
Yolanda, posa aquí, vols dir?
No sé, no hi veig, la veritat.
Sí, Yolanda Casale
ha oferto a la pàtria l'anell.
Tu escolta'm, que es diu Serra de segona, aquesta que va donar l'anell. Era catalana, eh? Aviam, la Yolanda Casale es diu Serra. Tu.
Yolanda Casale i Serra.
Ah, mira.
Sí, sí, sí.
Ha oferto a la pàtria l'anell nuziale.
Sí, sí, uns quants. Molt d'or van tenir.
Déu-n'hi-do, sí, sí. Déu-n'hi-do.
Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart.
No sabem si el nostre convidat té polseres d'or a casa, l'anell sí, ho he vist, però el que sí que sabem és que tindria molts problemes per viure a l'Itàlia feixista, com ha dit en Peyu.
Bueno, com tothom, no?
I com tothom, ho tinc aquí apuntat, també. No, però ella una mica més, perquè hauria de pagar més impostos perquè no té fills.
Sí,
eh?
Sí, clar.
De totes maneres, la canalla no l'espanta, ja que va participar en el programa de l'Oper, on va haver de fer de cangur d'uns fills que no eren seus, però que s'hi va estar tot un dia sencer.
Pentinar la Jara, la Sena i la Lisa. Això serà difícil perquè jo de pentinar no en sé gaire, perquè és una cosa que no practico gaire sovint i a més em sembla que... Mira, el que m'imaginava. Ja veieu que no tindran un cabell fàcil.
I sí, el veiem rient moltes vegades i fent broma.
Res més, ara Francesc ens explicarà el temps.
Que amb totes les turbulències i males notícies de pluja que ens has d'explicar, potser que ens ho facis ballant també, Francesc.
No, seria APM.
Doncs ara ja només ens queda contemplar com Francesc Mauri ens deprimeix amb el mal temps que farà aquest cap de setmana.
Però atenció, perquè potser no ho sabeu, però hi ha moltes coses que no li agraden a en Xavi.
Ah, sí?
Comencem per la primera, cuinar.
Fer el dinar, ui, això no. Hem de fer una recepta de Gàmbia, ui, això. Aquí haurem de buscar alguna solució, eh?
La segona, llevar-se d'hora.
I llavors aquestes les he fet. I a part de què, per fer aquests programes que feu, t'has de llevar tant d'hora que jo això de llevar-me d'hora ho porto fatal.
El mal temps tampoc li agrada.
Carai.
Mira, ara la veritat és que últimament, des de que vaig estar a Brussel·les, em vaig cansar una mica del mal temps, perquè Brussel·les té un temps una mica particular.
Però el que menys li agrada de tot és l'esport.
No m'agrada fer esport, no tinc cap necessitat de fer esport, no tinc cap interès en fer esport, no vull fer esport.
Que enfadat!
He agafat el tall que més enfadat estava. Tot i així, Catalunya se l'estima i es preocupa per ell i pels seus cabells.
Va, jo vaig perdre el cabell en directe a la tele, no? Llavors la gent estava preocupada per això. Llavors a mi em van començar a enviar a la tele unes pòssimes, uns ungüents, una mena de productes que la gent feia artesanalment i me'ls enviava a la tele perquè me'ls posés pensant que em solucionarien el problema, diguéssim, no? Jo...
S'ha de dir que no va funcionar, però que ell, com ha dit, com va dir ahir, segueix alentant-se el cap amb xampú, per si us tranquil·litza. Rebem un fort aplaudiment a Xavi Coral!
Què tal?
Molt bé, una mica aclaparat per, sí.
per recull,
tot aquest recull
eh?
Que m'ha deixat molt ben situat. Ahir vam entrar dient que era un sex symbol, em va agradar una mica més.
Millor. Avui,
ara té més mèrit, sabent que no li agrada l'esport ni cuidar.
Clar.
Fas zero esport.
Jo no m'agrada gens fer esport, gens, t'ho juro.
Però se't veu un tio saludable.
Sí, jo crec que tenir una constitució, una biologia, no sé què deu ser,
metabolisme.
Però estic així i, per tant, dono gràcies a Déu, però no m'agrada fer esport. Però escolta, jo tinc un germà...
Sí, que ja ho fa ell.
Que ens portem un any amb el meu germà, sí. Ens assemblem molt i tal. Ell és, perquè te'n facis una idea, és bomber dels grai, d'aquests de rescat.
Ui, clar, de muntanyes. Allà,
El meu germà està tot el dia a les muntanyes saltant, tirant-se d'helicòpters pels penyassegats, sí. Rescatant la gent.
Es morirà abans ell que tu, segur.
Bueno, però, i ell diu, no, jo no puc estar una hora en un sofà. Jo haig de sortir a córrer, haig d'anar a les muntanyes. Jo això no m'ha passat mai a mi. Jo puc estar 5 hores seguides en un sofà sense que em vingui en cap moment la necessitat.
Té mèrit, això té mèrit.
El que passa és que és veritat que
visibilitzem també aquest tipus de gent.
No està ben vist, això.
És que això està molt mal vist.
I a part que hi ha una època a la teva vida que si no fas esport sembla que siguis tontet.
Exacte.
Jo, en aquest àudio que hem sentit, deies que te n'amagaves, que no t'agradava.
Clar, perquè hi ha un moment, hi ha tots uns anys, quan encara ets jove, que tothom fa esport i tu representa que has de fer esport també, però tu no tens cap ganes de fer esport.
Clar, a més has enganxat una època que la gent a partir dels 40 o així comença a fer crossfit. Has hagut d'amagar-te.
Totalment, jo no he fet res, però sort que aquesta constitució meva m'ha permès a dissimular.
Sí, però... sí, perquè ens fa gràcia perquè està així, però si cardés 150 quilos...
No riuríem
tant. Xavi, fes a córrer una mica.
Caminar sí. No hi ha cap metge que et recomani que corris, eh?
No.
Et recomanen que caminis.
Sí. Tens tota raó.
Molt bé.
Va, vinga.
Us he convençut, veig.
Home, és que... Qualsevol no diu que sí.
Si voleu veure els inicis de Xavi Coral a la tele, haureu d'anar a rebuscar a Televisió de Terrassa,
hòstia,
que va ser al principi, però abans d'estar davant la càmera, en Xavi va treballar d'una altra cosa.
Ai, sí.
Gent de Mataró, atenció a la pregunta. De què va treballar en Xavi Coral abans de poder veure'l per la tele? Opció A, fent la verema. Opció B, de dependent en un estanc. I opció C, reparant finestres.
Ostres. Monitor de spinning, segur que no.
No,
no
sé.
No
sé. El netejador de finestres.
No hi ha netejador, però bueno, és un reparar finestres.
Eh? El netejador de finestres és títol de pel·li muda.
Val, la
aviam, aviam.
Ja queda d'aquells que es penjaven.
Les... Oh!
No.
Xavi, què va ser?
No, home, era, vaig fer una barema una temporada.
Tela,
i,
eh?
I us haig de dir que el meu màxim respecte a la gent que està allà a la vinya fent una barema sencera, eh? Perquè la vam fer sencera com un treballador més i de veritat que és molt, 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 molt exigent. Eh? A part de que acabes amb les mans destrossades, totalment plenes de talls i en fi, agarrotades, de tant, a part de que estàs sota el sol tot el dia, a part de que has estat tot a l'ajupit, jo sóc el Tet, has d'estar dos tones ajupit...
Però feies, en fi, recollies...
Sí, sí, tot allà, amb el cabàs, i vinc a anar fent tot allò. Van ser 15 dies o no sé quan. Vaja, vam estar... Era molt jove jo, sí, i volia guanyar uns diners.
Ja està bé, ja està bé. I, llavors, i vas pensar, doncs, el sector primari serà...
Això, allà m'agafaran.
Sí, perquè guanyar diners pocs.
M'agafaran.
Sí. Molt bé, escolta'm, només l'ha encertat la gent de la primera fila del búnquer.
Sí.
Per tant, ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Ximixurri, allioli, salsa brava i romesco, que seran...
Per qui encerti la cançó de la Neus.
Sí. Té títol? Això té un títol, Neus?
Sí, 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 sí. És que ve del vi.
Ah.
Aquí hi ha la...
Si vols aigua...
Ben fresca.
Molt bé, ja està. Si vols aigua...
Si vols aigua ben fresca.
Si vols aigua ben fresca, sí.
Molt bé, i ara a Catalunya Ràdio, durant uns minuts, sonarà la cançó.
I què us sembla, preciós?
Si vols aigua ben fresca.
A l'on has d'anar.
Això ho han endevinat la gent de Centelles, tota la família. Fort aplaudiment per ells i per la Neus.
Fer una pregunta. Envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Què? Però ara que ja sabrem que hi haurà convidats, ens avisareu de qui vindrà? És que jo prou que he enviat un àudio perquè el Pellicer el senti la meva veu demà. Però no sé per què tard d'arribar i ja ho sé jo que no sortirà a la ràdio.
Doncs mira, té tota la raó, perquè el Ramon Pellicer el vam tenir el primer dia.
Sí.
Tenim el Xavi Coral, si li serveix.
Sí, que li serveix.
Ha de servir.
Sí, per fer, no?
A tu et deuen confondre poc, però, perquè tens un físic molt característic.
Home, confonen amb el Molina i em pregunten quin temps fa.
Sí o no?
Prou, prou!
És horrorós.
Prou.
A vegades també us pregunten quin temps fa.
No, però en Pellicer també.
Pellicer també.
Ho va dir, no?
També ho va dir.
Jo crec que la gent, quan veu que algú és de la tele però no sap ben bé què fa, diu, és el del temps.
Perquè és el que els interessa.
O aquest sabrà què és el temps, i l'altra opció és que et preguntin què diu la Pilar Rahola.
Ah, també.
Això també passa, és veritat.
Passa, eh? Sí, què fa la Pilar?
L'altre dia vaig veure un vídeo on parlaven els homes del temps,
sí,
i vaig veure un comentari que deia... Si us plau, que plogui ja, que si us plau, i pensava, però i per molt que
no és que no és un xaman, és meteoròleg.
I va haver
no és mag.
L'època del 2016-2017, quan s'estava preparant tot lo de l'1 d'octubre, que llavors sempre preguntaven, "Peyu, que tu que vas més per Barcelona?" Què això de la independència? Què?
Doncs mira.
A vosaltres us devien preguntar el pla B i el pla C.
Sí, sí, però sí, segur que vosaltres sabeu coses.
Vosaltres sabeu.
Sabeu més coses que vosaltres. No, no gaire. No.
Encara si sabem no, menys coses que la gent del carrer.
Si no ho sabien els que ho feien. Ai, senyor. Neus, no sé si vols fer alguna pregunta.
Sí, mira, en Guillem de Mataró té una pregunta.
Aviam.
Doncs, bé... La setmana passada vaig estar per Gandesa.
Sí.
I
què fas a Gandesa?
Parlàveu de la barema.
Sí.
I volia preguntar-li al Xavi si sap el que és follar, que es fa durant la barema.
Ah.
Mira.
Es fa durant la barema i altres èpoques de l'any, no?
No.
Ja ha... deu ser treure les fulles, no?
És xafar el raïm amb els peus.
Ah, mira, això es diu fullar?
No, de veritat.
Clar, jo no vaig arribar a aquesta part ja, eh? Jo vaig recollir el raïm. Clar,
ja, i l'altre ja...
Que follin els altres.
La part bona me la vaig perdre.
La part de fullar ja no hi eres.
Ostres, no sabia que es deia així. No, sí. I mira que ho veiem sovint, que sempre estan xafant el raïm. Jo sempre veig moltes imatges de gent xafant raïm.
Bueno, és només una època de l'any, eh?
No, ja ho sé, ho veig.
De totes maneres, si us diuen si volen anar a fullar, assegureu-vos que vol dir... Assegureu-vos que és el que esteu pensant.
Sí, o escriu-m'ho, no? Perquè entenc que bambú, fullar, de fulla.
No sé com funciona.
Vamo, també? Sí, sí, sí. Ostres, doncs no és...
Bueno, assegureu-vos que els dos esteu parlant de lo mateix.
Sí, sobretot.
Si sents algú que estossega i t'agafen ganes de cantar...
Hola, hola, jo sóc la tuberculosi.
Això és senyal que tens la mirada pura i brillant. El búnquer. De dilluns a divendres a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. I a les 9 del vespre al YouTube.
Adéu!
Hola, bongaires. A veure, què penseu sobre això d'anar lligant al Mercadona? No sé si ho sabeu, però ara hi ha una nova moda que si vols lligar vas anar al Mercadona de 7 a 8 i agafes una pinya i la poses del revés en el carrer i vas a la secció de vins. I això vol dir que vols lligar. Gràcies, bona nit.
Jo no contribuiré a aquesta merda de campanya d'aquesta gent que no em paga.
Un moment.
Jo no he cap minut dedicat a aquesta merda. Ni un.
Però, aviam.
Una altra cosa.
Només diré una cosa, jo.
Digue-la.
No estic a favor, evidentment, de res que es tingui a veure amb aquest supermercat en concret.
Sí.
Ara, aquests, això que fan els joves per lligar, d'intentar fer coses i gincames de si vas a aquest passadís me trobaràs amb una pinya al revés. A mi això em fa gràcia.
Això és ja molt està. Divertit.
Ara que sigui un altre
concret,
lloc. Sí.
Ara que els joves vagin de modernillos i es pensin que estan fent no sé què i el que estan fent és contribuir a la campanya
bueno,
de màrqueting d'un senyor que es dedica a empobrir-los cada dia
ja
més.
Ja t'he dit que no estaré a favor d'això. Estic parlant dels joves jo, no pas d'això.
Sí, sí, però els joves hi cauen de quatre grapes.
Sí, esclar, i què fèiem nosaltres quan érem joves?
Jo no havia anat mai aquí, tampoc.
Perdona, jo tampoc, però el 17 estava també allà.
Sí, home, però la causa era diferent.
Home, ja ho sé, era diferent. Però els joves ens posem amb tot i ja està. Els joves som així, celebrats.
Endavant. Feu el que vulgueu, però informeu-vos abans de fer-ho. Cuidado.
Vols que parli amb algú de públic?
Sisplau.
D'acord, va, la Mireia de Prades.
Que em posa nerviós, aquest tema.
Mira, jo, bueno, venia... Volia fer una pregunta, vamos.
Endavant.
A veure, que quan es truca algú parent per telèfon, no? Allò, tu estàs a casa o a la feina,
un parent.
Truquen allò d'allà, telefònica, no?
Uf.
Com pengeu? Quina excusa feu servir?
Ah, aquells que no vols sentir, eh?
Sí, jo quan era petita feia servir que era menor i funcionava molt bé perquè llavors te penjaven.
Però ah, sí?
Ara que ets major ja no...
Què vols dir? No entes, jo no entes la situació.
És a dir, quan et truquen i tu no tens ganes de parlar amb aquella gent, quina excusa dones?
D'una companyia de telèfon
sí.
O d'electricitat.
Ja sé que parlar en català en principi ja està.
Però... Si parles català ja està, ja
sí,
pengen.
Però no, a vegades insisteixen, eh? Jo parlo
jo saps
català
i insisteixen. Saps què faig jo? Jo truquen i diuen, mira, és que si la seva factura hem detectat, que la seva factura es pot millorar. No sé què. Jo, no em digui!
Sí?
Però per què no m'han trucat abans? Però com pot ser que hagi estat tot aquest temps pagant això?
I l'altre home... Molta il·lusió.
Sí, i l'altre home s'atabala i diu, bueno, però... I tu, però a veure, però torni a m'explicar això. Perquè, super emocionat, saps? I al final et pengen. Va, al final de tot.
Oh, però és boníssima.
És divertit, és divertit.
Aquest és boig, deixeu-lo que és boig.
Clar. El que passa és que has de tenir molta energia per fer això, eh?
Sí.
Perquè normalment et venen ganes de dir, bueno, escolti, senyor, sí, però
no.
Molt bé, m'agrada la tècnica.
No, jo l'agafo amb totes les ganes, jo. No fotis!
Ostres, clar, com que no fas por.
Clar, clar.
L'energia. Estic allà al sofà.
Clar. Jo faig allò de, en català, sisplau.
Català.
Ja està.
No, jo vaig donant... inputs, bueno, vaig dient tota l'estona que molt bé amb la companyia que estic, encara que estigui fatal amb la companyia que estic, molt bé, m'encanten, són uns amics meus, perfecte. Vull dir, molt bé,
amb
molt
quina
bé.
Companyia està vostè?
No
que
sé,
li va
però m'encanta, tu.
Ho fa molt bé.
Sí,
Neus,
sabíem
si algú del públic vol fer alguna pregunta.
Sí, mira, en Daniel de Centelles.
Daniel.
Hola, bones. Doncs mira, jo tinc una pregunta per fer-ho, sobretot a la Neus.
Vale.
Perquè sí. Tinc amb la meva filla
sí.
Una discussió que sempre em diu, papa, és que no sé si es diu ofegar o afogar.
Ah,
i llavors ofegar dic,
o afogar.
Mira, avui demanarem
a la Neus
que ens expliqui.
Que és professora.
Sí, bueno, no sé si això, soc de música, però no. Jo crec que les dues estan...
Mira,
estan,
el Diec accepta tant afogar com sí. Ofegar. Per tant, s'acaba la discussió.
Com t'agrada més dir-ho? Afogar? A mi m'agrada
afogar. Tu, Daniela, com ho dius, això? Dius afogar o ofegar? Les dues, també. Doncs ho fas perfecte.
Doncs ja està.
I llavors és la discussió que tenim.
Doncs no discutiu més, perquè els dos teniu raó. És com àliga i àguila, també es pot dir de les dues maneres. Ja. Que ho sapigueu. Afogar un àguila o ofegar un àliga.
Sí, digueu, no ho feu, no ho feu, no ho feu, però ho digueu.
Que sí. No es pot fer, però es pot dir, que ho sapigueu. Sí.
El búnquer. Nou horari. Noves sensacions.
En aquesta biografia, per començar la temporada, fluixeta, perdona, bueno, perdona, no, perdona.
Pensa no que això res. Va al migdia ara, que la gent també és un altre tipus.
Ens n'hem anat al migdia per no haver de sentir que no hi ha programa per culpa d'un partit de l'Espanyol. El búnquer. De dilluns a divendres a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
Hola, bona nit. Soc el Raül de Parets del Vallès i us volia explicar una cosa que m'ha passat recentment. A veure, vaig enviar una postal de Nadal des de Mèrida per motius que no venen al cas i una destinació era Centelles, però també altres pobles de, dels voltants. Llavors, totes van arribar més o menys quan tocava, abans o després de Nadal, però bueno, dintre de les festes. I una de Centelles ha arribat el 18 de març. La pregunta és quina és la gestió que us han fet, que us han trigat més a fer respecte al temps habitual. Gràcies.
Oh, pregunta superconcreta.
Sí, sí, alguna anècdota concreta amb correus, Xavi?
Gestió.
El que m'ha agradat més això era el de que estava a Mèrida per uns motius que no venen al cas. Sí. Que no venen al cas? Què hi havia aquí?
Ets periodista,
què hi feia a Mèrida, aquest senyor? Sí.
Aquest senyor passant el Nadal a Mèrida. Que no, no
és, què hi feia a Mèrida?
No són els mercats nadalencs de França, Mèrida.
No, no fa pinta.
No sé, una cosa de correus que m'hagi arribat
però
tard.
Però no només correus, entenc que és tot sí, de tràmits, no? Clar. Diferents.
Qualsevol cosa que vulguis amb la Renfe.
Jo, quan, sí, quan vaig anar a Namíbia, vam comprar una girafa de fusta amb la meva xicota, que feia 3 metres d'alçada, potser.
Sí.
I llavors...
Bona idea.
No cabia la maleta.
No, llavors ells t'ho enviaven, clar, i estaves allà amb un paper apuntant Muntanyola, tal, a Namíbia, pensava, no arribarà. Però, bueno, valia molts pocs diners, tant l'enviament com la girafa. De fet, era més car l'enviament que la girafa. I vam arribar aquí, al cap d'un mes o així, no arribava, al cap de mig any no arribava, i vaig dir, bueno, és igual, saps, era impossible que arribés. Ja ho veiem, quan érem allà ja ho vam dir que no arribaria, és igual, vam perdre 20 euros, no sé quan valia. I res, al cap d'un temps vaig dir, vaig a provar de trucar a Correus, a veure què passa. I sí que havia arribat. I sí, sí,
la tenia una girafa Correus.
La tenien parada duanes a Madrid perquè com que és de fusta, és un material viu i pot entrar amb malalties al país, diguéssim. I llavors estaven els veterinaris analitzant la fusta.
La fusta, els veterinaris,
La girafa estaven intentant.
La girafa,
ostres.
I finalment va arribar amb el cap trencat, això sí que és veritat.
Oh.
Decapitada.
Decapitada, sí. Oh. Però la vaig...
El veterinari podria haver-ho arreglat.
Ja,
sí, amb una mica de pasta de fuster la vaig arreglar i està allà al menjador de casa. Sí, sí.
Correus, el tàntum Correus, no tinc cap queixa, jo amb Correus de Banyoles. Banyoles funciona com un rellotge, Correus,
sí,
allà.
Home, millor que la de Muntanyola, no ho crec, que m'envia un WhatsApp. Peyu, tens un paquet.
Ostres, clar.
Això està molt bé. Això està molt personalitzat, Correus personalitzat, home, això és perfecte.
Això
no es paga amb diners.
A veure quants dies triga en Peyu a fotre el primer embolic de la temporada.
Ah, Oasis, sí.
Bueno, per algun motiu...
Wonderwall.
Wonderwall.
No, jo és que si no em doneu més vistes de les cançons...
El búnquer. Un programa on a vegades les dades s'han de contrastar. Amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rosell.
Hola a tothom. Primer de tot volia dir-vos que... El vostre programa és fantàstic, el vostre humor és el meu humor. No podria viure sense aquest programa des que el vaig descobrir. I res, dir que de tots tres tinc una vinculació, bueno, vinculació, que cada vegada que sento el Peyu no puc deixar de recordar que el 21 de maig del 2021 va venir a actuar a Ripollet. Vaig anar amb el meu fill, van sortir, van sopar un duro i vaig poder contactar amb una noia per quedar una companya de feina. I li vaig demanar permís al meu fill per si podia anar-me a prendre una cerveseta amb aquesta persona. I des d'aquell dia és la meva parella i és curiós perquè és cada vegada que sento el Peyu no puc deixar de recordar aquell dia. Res més. Que és fer un programa fantàstic i la meva pregunta és quantes vegades hem de demanar permís als nostres fills per fer coses?
Hòstia, com
ha girat? Ha girat, un canvi de guió.
Un freno de mà al final i una girada.
La meva pregunta és quina edat té el nen? Perquè si té 3 anys...
El nen, clar...
Ho ha dit l'edat o no?
Et sembla que havia dit 8 anys o m'ho he inventat jo?
Ah, no sé, perquè jo...
Però que el va deixar per anar a fer una cervesa.
Per això dic, no? Preguntar-li a un nen de 3 anys, puc anar a fer una cervesa amb aquesta dona?
Sí, sí, papa, més, més.
Ostres.
Quina història d'amor tan bonica.
És preciosa. Història molt, molt maca.
Una mica Cupido, sí.
Sí, a més, el 21 de maig és el meu aniversari, per tant...
Mateix, alguna cosa més amb el 21 de maig, nois?
No,
però jo li diria a aquest senyor que si acaben tenint un fill amb aquesta nova parella...
Sí, que li posin Peyu, sisplau.
Peyu?
Sí. Estaria molt bé.
Estaria molt bonic.
Pompeu, poseu-li Pompeu i li deu Peyu, que és l'origen de Peyu.
És un molt maco. Respecte a la pregunta d'aquest senyor, has de preguntar-li coses als teus fills fins que faci 18 anys.
Clar.
Llavors ja deixa'l, no emprenyis més.
Demanar-li permís de res, no li has de demanar permís al teu fill, no?
Home, sí, home.
Què li preguntes?
Dir-li això.
No, se l'ha d'informar. Escolta, nano, aquest vespre no hi seré.
Sí.
Oh, papa, no hi seré i punto, ha anat així.
Sí, no, perquè si no es mal acostuma un fill.
Clar, home.
Esteu posant en un jardí, eh?
Sí.
Això de parlar de com educar els fills...
Ui,
és, i si ho faig jo, que no en tinc...
Ah, clar, si és això,
llavors és terrible.
Tu no
ho pots
fer.
La gent s'ho pren molt malament. Fàcil que jo no jugo a futbol i a vegades també opino de futbol, saps?
Però de fills no.
Però dels fills no pots... No pots tocar-lo, aquest tema.
Dius que t'agrada el futbol, no el jugues, però, eh?
No, tampoc m'agrada.
Perquè no t'agrada l'esport. Ah, sí, res.
No.
Opines i prou, eh?
No, home, vull dir que puc dir, no sé, el futbol per dir una cosa sí. Habitual, diguéssim.
Sí,
però no
sí.
Hi entenc res, de futbol, no, tampoc.
Sí.
Soc una mica raro, no?
Cap esport et desperta el mínim interès?
No, sí, home,
quin,
sí.
Quin?
La Copa Amèrica.
No, he esquiat, a la vida he esquiat.
Ah, sí. I en saps o què?
Sí, això se'm donava bastant bé.
Ah, bé.
I encara ho faig algun dia, però ara ja costa molt, eh?
Perquè... Cardona,
no, em vaig trencar els creuats i llavors ara em costa una mica més. Però encara
Xavi,
ho faig.
Però Xavi, ven una cosa, quins hobbies tens?
És veritat, clar, perquè si no...
Toca el piano.
Ah, mira, toques el piano. És
veritat. Escriure.
Que toqui el piano.
No.
Xavi,
no, perquè quan hi ha algú que sap tocar... Si la gent no sap tocar el piano, tu pots fer veure...
Aleshores
tu pots veure que en saps. Però si hi ha algú que sap tocar el piano, no...
Neus,
qui tocat, si pots, aigua ben fresca.
Pots marxar un moment.
Sí, jo perquè toqui en Xavi estic...
No.
Si toques malament, els altres no ens n'adonarem.
No, perquè ara no ho faria bé, em posaria nerviós.
No passa res.
Si he tocat per la tele, m'heu vist, busca'm.
Sí, sí.
Escolta, Xavi, el tema de Cupido, tu has sigut mai Cupido per algunes coses? Allò que dius a un amic que quedi amb un altre amic... Digue'm que sí, quina il·lusió!
Amb ella li fa il·lusió. Digue-li que sí, digue-li que sí.
Ara no me'n recordo, però sí. Segur que sí.
T'està fent la de Movistar, eh?
Segur que sí.
Sí, i tant que sí!
Ostres!
No me'n recordo. Tu sí, ho has fet?
Jo no ho he fet.
Jo ho he fet sense voler.
Sí, mira.
Sí, bueno, que s'ha dit.
Va anar així, tu, va sortir així, noi. Escolta, jo vaig contractar una persona i va anar així.
Vas contractar una persona per lligar, no, eh?
No! Jo et vaig contractar, tu, en principi.
Ah, no.
Sisplau!
Per favor, mira, sort que arribem al final del programa.
Va, que tenim preguntetes i ja havíem començat. Aviam. Mira, un dia vam sentir a dir que t'agradava viatjar.
Ah, sí, viatjar és un altre dels meus hobbies, ara que em deies.
Digues,
he fet un llibre fins i tot de viatges, vaig fer.
Ah, sí?
Moment,
sí? És veritat, digue'ns un lloc on hagis viatjat on no hi tornaries ni boig. No tinguis por m'ofendre
no,
cap nacionalitat.
A tot arreu hi ha coses molt divertides i molt interessants, sí? I molt boniques. Però, per exemple, a Vietnam, on tinc un record de que feia tanta calor, clar, que em sembla que no hi tornaré.
I allò de la guerra.
No, allò de la guerra és molt interessant, eh?
Sí?
Perquè és des de la perspectiva vietnamita, que tenim tota la guerra del Vietnam explicada des del punt de vista americà.
Clar.
Totes les pel·lícules i tal, i clar, arribes allà i t'expliquen la seva versió i dius, hòstia, pues no anava ben bé com ens pensàvem, això.
No pots allà dir-ho, de Rambo, què?
Escolta, Xavi, volem saber quin és el teu primer cotxe, quin va ser el primer i quin tens ara?
El primer va ser un Opel Corsa.
Home.
Color, volem saber color.
Blanc.
D'acord.
I ara tinc un Audi Q3.
s'ha millorat.
Ha millorat.
Ha millorat,
millorat perquè ella quan feia la barema i ara és quan ha fet.
Tal qual, és així.
Vas en transport públic, però? O només
mira,
vas sempre amb el
teu? Jo vaig treballar a TV3 i visc a Terrassa. Si haig d'anar amb transport públic a TV3 des de Terrassa, haig de marxar el dia abans.
És que sí?
Llavors,
és així, és així.
No em surt a compte.
No resulta.
Llavors
no
hi,
resulta.
Hi vaig amb cotxe.
Clar, clar. No, no.
Molt bé, Xavi Coral, gràcies per acompanyar-nos aquests dos dies al búnquer. Nosaltres hi tornarem, com sempre, a la 1 del migdia. Catalunya Ràdio, que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu-siau. Adéu-siau.